Bona nit.
Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Quan es té una edat, hi ha un factor de risc del qual no s'escapa ningú. Les caigudes inesperades. N'hi ha milions i moltes són de gravetat. És a dir, requereixen d'atenció mèdica i potser suposen un canvi definitiu en el dia a dia de la persona. Per posar un exemple, ara fa unes nits, dues oients, la Francesca de Riudecols i la Francesca de l'Eixample, sense demanar-los, ens en van parlar.
Mira, avui estic que m'he caigut i estic ara fet una nyafra, però bueno, va, ja anirà passant. He caigut a la porta d'aquí a casa. Però el meu gat, que se m'ha sortit per la porta per voler-ho agafar, pues he caigut jo, i ell tan tranquil.
I sort que no t'has trencat res.
No m'he trencat, per sort, però bueno, les caigudes ara, el curs, el quiofront, i escolta, no paro de caigudes.
Demà estaràs cruixida.
Volia saludar, puc saludar a dos cosines que avui han caigut?
I tant.
Mira, a la cosina Maria Rosa, que s'animi i endavant i força, i a la Maria Assumpció, que les dues les estimo molt i em fan patir molt, també.
I em fan patir molt. Bé, tal com hem recordat les passades nits, avui volem donar uns consells per evitar patir aquestes temudes caigudes quan ja es té una edat. Per això saludem el doctor Marco Incitari, és geriatre i president de la Societat Catalana de Geriatria i Premi Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona el 2018. Doctor Incitari, bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit, moltíssimes gràcies a vosaltres.
És cert que les caigudes són la segona causa mundial de mort per lesions accidentals o no intencionals entre la gent gran?
Però sí, segurament són un fenomen molt, molt freqüent en persones grans. Penseu que un 30%, és a dir, una sobre tres persones grans, pues, cau una vegada a l'any, i això pot resultar en moltes conseqüències, pues, a vegades greu, com fractures, que són les més comunes entre les greus, un 10% aproximadament, però no només això, és a dir, hi ha moltes més conseqüències, des de traumatismes cranials, ingressos hospitalaris, a vegades conseqüències psicològiques, perquè després les persones es queden amb por, no?, de tornar a patir una caiguda, per la qual limiten la seva activitat física, deixen de fer coses que, en canvi, pues, li agradava fer o estaven fent, i això a vegades és un peix que es mossega la cua, no? O sigui, deixen de fer activitat, es redueix la massa muscular, tenen menys estabilitat i tornen a caure, no? Uh-huh. I a vegades, com bueno, molt bé comentava vostè, són un esdeveniment que canvia la vida, no? Des que una persona és activa i més independent, doncs després d'una caiguda, sobretot si hi ha una fractura, bueno, després es torna progressivament més dependent, no? Per la qual segurament són un esdeveniment molt important i molt dramàtic, no?
I doctor, quina és l'evolució en el nombre de caigudes? Anem a més, anem a menys, està estable?
Bueno, diria que no a nivell de població general no hi ha hagut canvis substancials, clarament. Com la població va envellint, segurament pues, no, hi ha més, és a dir, anem a més en lloc d'anar menys. Ara, per altra part, també hi ha programes i estudis que han demostrat certa efectivitat en poder manegar les caigudes, sobretot domiciliària, no, a nivell de la comunitat.
Vostè ha parlat de pèrdua de massa muscular. Què es deuen principalment a aquestes caigudes? Podem també parlar de limitació en les articulacions? Quins són els factors de risc?
Sí, habitualment els factors de risc s'acostumen a classificar, i jo crec que és una cosa bastant comprensible, eh? No crec que sigui un terme molt tècnic, en factors intrínsecs i extrínsecs, no? Vull dir, dona una idea de lo que són una mica propi de l'organisme, en general serien justament problemes de salut, diria malalties, no? més de nivell cardiovascular, arrítmies, etc. A vegades baixades de pressió, de tensió arterial, no? Com es diu, malalties neurològiques, vàries, inclòs deteriorament cognitiu, de ment, que hi ha més risc de caure, alteracions de l'equilibri de la marxa, problemes de la vista, i també molts medicaments, medicaments per justament controlar la pressió, medicaments que actuen sobre el sistema nerviós central. Hi ha clàssicament tots aquests medicaments que es prenen per dormir, no? Els que se'n diuen les benzodiazepines, que són, bueno, els clàssics, no? Per adormir-se, pues, bueno, també no estan associats amb més risc de caigudes. I això serien els intrínsecs, no? I després hi ha una certa varietat de factors extrínsecs, que són, diguéssim, més de l'entorn, més que de la pròpia persona, més que del propi organisme, com, per exemple, podrien ser perills domèstics, mobiliari, alfombres, falta d'il·luminació, sobretot a la nit, els problemes de calçat, no? Calçat no adequat, que no aguanta bé el peu, les típiques sabatilles, no? Que són molt toves. A vegades, les ulleres i les lents multifocals, no? Aquelles que ajuden a veure, no? De prop i de lluny, que a vegades a les persones grans li costa molt, no? Enfocar bé, i a vegades no les utilitzen bé, sobretot si són de nova prescripció. I altres factors, per exemple, el consum d'alcohol mateix, pues, bueno, pot ser un factor de risc, no? Diria que fins i tot es podria d'alguna manera descriure situacions típiques, no? Les oients que hem escoltat, bueno, no són situacions estranyes, eh? Intentar agafar la parella que cau i pues, que es tiri a terra, no? A vegades passa això, i una situació típica podria ser a la nit, no? Amb falta d'il·luminació, la persona que s'aixeca per anar al lavabo, no es posa les ulleres habituals, a més ha pres medicació per dormir, està, bueno, això, poc reactiva, mitja dormida, es posa unes sabatilles que no aguanten bé el peu, té uns problemes de base, unes patologies, s'aixeca potser de manera repentina o ràpida i li baixa la pressió, va al lavabo, fa pipí, i això també una mica pot contribuir a reduir la pressió, s'amulla fins i tot al terra, i clar, i a més cau i no s'ha posat, per exemple, la medalla, com es diu, no? El collaret de la teleassistència, per la qual a vegades hi ha situacions molt, molt complexes amb el qual les persones es queden a terra molt de temps, i això s'ha vist que com a més temps a terra, més por després de tornar a caure.
I doctor, quines són les persones més propenses a caure?
Segurament, com dèiem, les persones que tenen més problemes de salut, sobretot això, patologies neurològiques, deteriorament cognitiu, malalties cardiovasculars, que tenen a vegades problemes de pressió, que prenen medicaments, i les persones segurament que són menys actives, és a dir, les persones que fan menys activitat física, com dèiem abans, pues això condiciona molt l'organisme, no? Per múscul, clar, el múscul dona estabilitat, també pues això, els tensors que estan en les articulacions i que donen missatges a l'organisme i al cervell sobre la posició, no, del cos, pues, bueno, funcionen menys, i en general pot haver-hi una mica com d'atròfia i menys condicionament, i aquestes persones estan amb més risc de caure.
Mm-hmm. Vostè ha dit que ningú es vol morir, però que hem de donar vida als anys i no anys a la vida. Quins consells principals donaria a les persones grans per evitar caigudes?
Bueno, jo crec que justament, no, l'important seria evitar les caigudes, perquè després s'arrosseguen aquests problemes que hem dit, des de problemes psicològics a problemes més de discapacitat o dependència. Però jo crec que els consells principals estan basats una mica sobre els factors que predisposen a caigudes i que són els que hem comentat, no? Fer activitat física, de la manera que sigui, dirigida, acompanyada per algú que, no, que recolza la persona si té risc de caure, això és bàsic. Revisar l'estat de salut i la medicació per professionals, i revisar tots els factors externs, mobiliari, alfombra, llum, calçat, que estiguin calçats adequats, i després tot l'aspecte de poder-se aixecar, tant amb suport amb la teleassistència com també tècniques per aixecar-se del terra.
Ens ho diu el metge Marco Incitari, Florència, Itàlia, 1976, i president de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia. Doctorat en geriatria per la Universitat de Florència, resideix a Barcelona des del 2008. Ha estat director assistencial al Parc Sanitari Pere Virgili i actualment dirigeix l'atenció integrada i investigació del mateix centre. També és investigador del grup de recerca en envelliment, fragilitat i transicions de la Vall d'Hebron, i professor associat de Medicina de la UAB. El doctor Marco Incitari és membre del grup de treball multidisciplinari d'assessors del Ministeri de Ciència i Innovació en matèria de Covid. I abans d'acomiadar-nos, què és la vida per Marco Incitari?
Bueno, per mi la vida és poder fer les coses que més omplen i més agraden, que són molt diferents per cadascú. En el meu cas, pues, la meva professió clarament m'omple molt i em gratifica molt. Tinc un grup de companys i professionals que em motiven molt a seguir endavant, i clarament dedicar-me també a la família, tot el temps que pugui, a les meves filles i també pues, a les activitats que m'agraden més, llegir, aspectes, activitats culturals, tocar música. Bueno, jo crec que la vida és poder tenir les capacitats físiques i mentals diferents per cadascú, per una mica complir els objectius vitals que són diferents també per cadascú, per la qual cosa s'ha de partir una mica dels desitjos i de les preferències de cadascú per poder, diguéssim, també acompanyar-les cap a la bellesa.
Doncs, doctor Marco Incitari, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores i bona feina.
Moltíssimes gràcies a vostè per portar l'atenció sobre aquests problemes que són molt freqüents.